Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, anticiclònic. Avui toca matí fresc i migdia agradable, amb boires i núvols baixos tossuts i que els costarà de marxar.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Hola, com va, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 14 de desembre del 2021, un dia que ens hem llevat amb núvols baixos, amb boires, que costarà que marxin, com ara ens deia en Marc Vilà. Les temperatures quedaran màximes de 16 a 17 graus. Això vol dir que aniran pujant una mica, a poc van pujant aquestes màximes. En aquests moments tenim 7 graus a la Bisbal, tenim 8 graus a Pals i 7 graus a Ultramort. Avui al Supermatí us explicarem la detenció que s'ha produït a Palamós per un presumpte autor de robatoris en cotxes, que n'havíem parlat al llarg de la setmana passada, però és que, a més, també ara s'investiga un altre robatori que es va produir aquests últims dies a l'església de Palamós, en què va quedar tot regirat. De fet, van fer malbé un element de ceràmica important de l'església de Palamós i s'hi van emportar 50 euros. I, a més, aquests mateixos lladres haurien entrat a robar en diversos establiments de restaurants del municipi. I és la nova investigació que està oberta. Per tant, en el mateix dia en què sabem que s'han detingut l'autor dels robatoris en cotxe, doncs també sabem que ara s'estan buscant uns altres autors d'uns altres robatoris, que serien persones diferents, segons la policia local de Palamós. Avui també al Supermatí destacarem que ja tenim data per l'inici de les obres de la plaça Priorat de Sant Anna de Palafrugell. Aquelles obres que us havíem avançat aquí a Ràdio Capital que es farien per canviar del tot aquesta plaça, que és la que hi ha al costat de l'església de Palafrugell, i que si vol eliminar bastant l'aparcament d'aquella zona, doncs aquestes obres començaran al gener, després d'obres, dic concretament el dia 10 de gener. I aquí al Supermatí també us avancem que Forallac restaurarà el portal de la Verge de Pere Tallada. Després l'Àlex ens amplia els detalls. I, per cert, ja sabem el nom de qui es presentarà a les eleccions municipals de Torroella pel PSC. Recordem que el PSC no té representació a Torroella de Montgrí i ara confien en Ramon Moreno per intentar aconseguir aquesta representació. Són les 2 i les 2, les 8 i pràcticament 3 minuts. Som al Supermatí de Ràdio Capital. I som la ràdio de l'Empordà, que ara a aquesta hora saludaran a Salvador, la Paula Brines, la Maria Alzina, l'Àlex Cordón. Bon dia a tots.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Detingut a Palamós el presumpte autor de robatoris en cotxes. Maria.
Els robatoris es van produir dijous i divendres de la setmana passada amb vehicles aparcats en diversos carrers del municipi. Han estat claus les imatges gravades per diverses càmeres de seguretat properes als llocs dels fets. El detingut és un home de 39 anys i veí de Palamós.
Al gener començarà la remodelació de la plaça Priorat de Sant Anna, a Palafrugell.
Les obres començaran el dia 10 de gener amb una durada de 9 mesos aproximadament i el seu pressupost és d'uns 300.000 euros. L'objectiu del projecte és crear un lloc de pas i de repòs dels vianants que estigui condicionat amb entorn del centre per ser més amable de cara als ciutadans.
Marxem cap a Forallac, perquè Forallac restaurarà el portal de la Verge de Pere Tallada.
És un dels recintes fortificats d'època medieval més ben conservats de Catalunya. Les actuacions tenen a veure amb assegurar la preservació dels elements arquitectònics i el cost del projecte és de 32.000 euros.
Perfecte, doncs aquesta és l'actuació destacada de Pere Tallada i ara anem a Palamós perquè l'Ajuntament reconeix que el web per centralitzar les compres online, un web que havien anunciat a Bombo i Plateret, no està funcionant.
Fa un any l'Ajuntament de Palamós creava la pàgina web de palamós.cat per oferir productes del municipi en línia i fer-hi campanyes comercials. El projecte, però, no està tenint l'èxit que s'esperava, segons han explicat des de l'Ajuntament.
Curs per dinamitzar productes de territori, però bueno, la tenim allà escampada. Ens costa molt, de totes maneres, anar sumant a campanyes d'aquestes.
Declaracions de l'Ajuntament de Palamós que s'han fet a Ràdio Palamós i que de seguida ampliarem. Per cert, que ara, no sé si sou presents, sou conscients que a Sant Feliu de Guíxols hi ha tota una urbanització que no s'ha acabat desenvolupant, però que ja hi ha les edificacions fetes, estem parlant del Mastoi. Doncs bé, ara l'última novetat que hem sabut és que els edificis s'enderrocaran del tot per fer-los de nou.
Després de 15 anys, ha estat la constructora lleidatana Soriguer la que ha assumit el control per reurbanitzar aquesta zona. Aquesta urbanització porta abandonada des del 2007. La constructora Soriguer preveu enderrocar la major part de les estructures i tornaran a construir els edificis per reformar els carrers que s'han vist afectats pel pas del temps.
Això ho va avançar ahir al Punt Avui. I el PSC confia en Ramon Moreno per intentar aconseguir representació a Torroella.
Ja s'ha presentat el nou candidat socialista. Ha estat en un acte a l'Estartit i ha explicat a Ràdio Capital que volen donar un nou impuls a l'Ajuntament amb una candidatura oberta i progressista.
Doncs seguirem aviam quin és l'avenç del PSC en aquestes noves eleccions municipals. Recordem que ara mateix Ciutadans té representació a Torroella de Montgrí, el PSC no. És del tot esperable que hi hagi una substitució, no? Si realment hi ha un espai electoral que fa que Ciutadans tingui representació a Torroella, doncs ara amb el declivi de Ciutadans és tot del tot esperable que el PSC doncs ocupi aquest espai. Les 8 i 6 minuts. El ple de Calonge condemna els atacs d'un veí contra polítics i treballadors per xarxes socials i aprova denunciar-ho.
Els atacs constants que fa aquest veí a través de xarxes socials han provocat que l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni hagi convocat un ple extraordinari i urgent. L'ordre del dia tenia un únic punt, una moció impulsada per 5 grups municipals per rebutjar els insults, injúries i calúmnies que aquest veí ha dirigit contra polítics i treballadors del consistori.
I el Premi Teresa Jové, de narrativa curta, obre la seva 37a edició.
Els treballs s'han d'entregar del 3 de gener al 4 de febrer. I com a gran novetat, el certamen estrena enguany una nova denominació en homenatge a la cèlebre escriptora i pedagoga veïna d'Esclanyà.
Molt bé, aquestes són les notícies que destacarem avui al Supermatí de Ràdio Capital, però més enllà del Baix Empordà també hi ha altres notícies. Per exemple, la notícia que ha trasbalsat el món de la cultura i, de fet, tota la societat espanyola, que és la mort de l'actriu Verónica Forqué a casa seva. Ahir la van trobar morta i les informacions publicades fins ara apunten que s'hauria suïcidat. Són les primeres hipòtesis de l'actriu. La dona tenia 66 anys. Una persona hauria trucat al 112 i al migdia per avisar d'un intent de suïcidi en un pis del carrer Víctor de la Serna, segons fonts de la mateixa agència EFE. Els equips d'emergència només hi van anar per acabar confirmant la mort de l'actriu. Però que Forqué va fer un salt a la seva carrera amb el paper de Cristal a Què he hecho yo para merecer esto, de Pedro Almodóvar. Va debutar al cinema el 1972 amb Mi querida señorita, de Jaime Armiñán. I els últims dies, doncs, realment havia estat molt polèmica per les seves declaracions antivacunes i conspiranoiques al voltant del coronavirus i també per la seva participació al programa Masterchef, on ja es veia que era una dona que emocionalment i psicològicament no es trobava bé i doncs ha acabat amb aquest desenllaç. Suïssa arxiva el cas dels 65 milions d'euros que Joan Carles I va rebre de l'Aràbia Saudita. La Fiscalia arxiva el gruix de la investigació perquè després de 3 anys considera que no hi ha prou proves per tirar-la endavant. Mariano Rajoy nega la Kitchen, defensa Fernández Díaz i acusa Bárcenas i Villarejo de mentir. L'expresident del govern espanyol ha negat al Congrés tot plegat, ho ha negat en una declaració al Congrés en la investigació oberta per corrupció en diversos casos, la trama Kitchen, la trama Villarejo. L'expresident espanyol ha dit que no sabia res de l'operació Kitchen per espiar Luis Bárcenas, que no sabia res, de res, de res. Curiós, eh? Per cert, que les Balears demanaran 3 testos setmanals als sanitaris no vacunats. El govern de Francina Armengol sol·licita permís a la justícia per poder exigir als treballadors del sector sanitari, també de sociosanitaris i residències. I acabarem explicant que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, vol que el Departament d'Educació, que està en mans d'Esquerra Republicana, assumeixi la direcció de l'escola de Canet. La presidenta del Parlament creu que així es podria evitar que l'aplicació del 25% del castellà tingui conseqüències penals sobre l'actual director i sobre la direcció de l'escola de Canet de Mar. Esquerra, en canvi, ho critica, diu que són solucions màgiques aquestes que proposa Laura Borràs. Són les 8 i 10 minuts. Previsió del temps amb en Marc Vila. Marc, bon dia.
Bon dia.
Com anem? Aviam què és el que hem d'esperar per avui. Quins són els detalls d'aquesta previsió del temps per avui dimarts?
Avui dimarts mantindrem l'anticicló amb altes pressions que no donaran gaire moviment al cel baix empordanès. La situació es planteja amb molta estabilitat i bonança, que és sinònim de temperatures màximes poc fredes i mínimes més baixes. Ens despertem amb l'efecte dels núvols baixos i les boires, que durant la nit s'han format. Avui seran una mica més tossudes i extenses que les d'ahir dilluns. Avui també podrem guanyar algun grau en el cas de la temperatura mínima, i en el cas de les màximes quedaran molt semblants a les d'ahir, i això en dependrà molt l'efecte persistent de les boires, que no deixaran lluir gaire el sol. Ens mourem entre els 2 a 4 graus mínims als 16-17 màxims, però en tot cas, la sensació tèrmica serà molt agradable i no ens recordarà gens que estem a una setmana vista de començar l'hivern astronòmic. Els propers dies, amb petites variacions, seguirem el mateix patró al cel, sobretot destacant el contrast entre les nits fredes i els migdies càlids.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
I avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia la Carme Fenoll.
Un tramvia a la Malva Rosa i a l'Empordanet. Divendres passat, 10 de desembre, va tenir lloc a la Fundació Josep Pla la presentació del llibre Hem d'acostar-nos més a València, una antologia de textos de Josep Pla sobre València, seleccionats per al professor de la UB, Antoni Martí Monterde. L'acte va ser excepcional perquè va comptar amb la presència d'il·lustres planians, a qui sempre és un goig escoltar, i també de l'editor de 3 i 4, Eliseu Climent, activista cultural de pro. Vaig tenir el gust de saludar el nou flamant director de la Fundació, Francesc Montero, i a l'exdirectora, que ara tenim la sort que en sigui patrona. Un canvi de rols que segur que no deixarà de sumar. Els secundaven autoritats polítiques d'ampli espectre, però com que aquest minut i escaig que em permet aquest espai radiofònic no dona per molt, deixeu-me fer d'altaveu d'aquests senyors i dir-vos que llegiu el llibre treballat per Martí Monterde i que el seguiu per allà on vagi. Us serà fàcil seguir-li la pista a Twitter, on és Somia Twitter, i on descapdeia les seves passions literàries i també les ferroviàries. Per això m'ho he fet venir bé per informar-vos que divendres vinent, dia 17, a les 18:30, al Museu del Suro de Palafrugell, hi haurà una xerrada informativa sobre el tren tram de la Costa Brava. Si aquest projecte és reeixit, el nostre homenot barbut d'avui, Martí Monterde, serà feliç, en una quantitat quasi idèntica de tots els que anhelem millors comunicacions per aquestes terres empordaneses. Perquè si bé és vigent, com deia Pla, que hem de mirar més cap a València i que tots voldríem pujar al tramvia a la Malva Rosa, a mi poseu-me de nou un carrilet.
I avui al Supermatí de Ràdio Capital, una cançó que realment els últims dies ha tingut, no sé si polèmica o s'ha fet viral un fet, que és que es diu Formentera, és de l'Aitana, però no fa cap referència a Formentera, excepte el fet que diu un avión directo a Formentera o un vuelo directo a Formentera. Doncs bé, Formentera no té vol. Però tot i així l'escoltem, l'Aitana amb Formentera i Nicki Nicole.
Para tanta conexión. Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaron. Y no me olvides.
sé que estás aquí, aquí cerca de mí. Que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me deja dormir. Sigo pensando en ti. Que tú eres mi baby. Y ese recuerdo de tenerte sin ropa a matarlo para mí.
L'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Aquest Nadal la sort t'espera a Palafrugell. Amb les teves compres podràs guanyar 10.000 euros i jugar a la gran ruleta d'oxigen que regalarà 2.000 euros en descomptes i centenars d'obsequis i participacions pel gran premi final. I el 4 de gener la ruleta infantil pels petits de la casa. Fins al 6 de gener viu el Nadal a Palafrugell. Fes les teves compres i troba la sort. Oxigen. Bon Nadal i bones compres.
Vols aprendre català? Ara pots fer-ho de manera àgil, amb continguts adaptats i un professorat que et guiarà pas a pas. Inscriu-te en un curs de català. Entra a cpnl.cat/inscripcions i espina com ho pots fer.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
El dijous 30 de desembre arriba a Pals el Nadal Menut, taller nadalenc, inflables i jocs gegants per als més petits i petites de les cases. Serà el pavelló d'esports de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda. El preu serà de 5 euros per un tiquet de tot el dia i de 3 euros per mitja jornada.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Som a Ràdio Capital, som al Supermatí.
Supermatí a Ràdio Capital.
Són les 8 i 17 minuts i de seguida us explicarem aquí al Supermatí els robatoris que s'han produït els últims dies a Palamós, les característiques de la nova plaça que es construirà a Palafrugell, al costat de l'església, també les característiques del nou portal, el principal portal de Pere Tallada. Tot això us ho explicarem de seguida, però abans hem de parlar de comerç i hem de parlar de propostes que es fan per aquest Nadal. I és que l'ADEM, l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro, organitza aquest cap de setmana, de nou, la tercera edició de la Platja d'Aro Nadal Shopping, aquest cap de setmana mateix, 17, 18 i 19 de desembre. Per parlar-ne, tenim aquí al Supermatí el president d'aquesta ADEM, de l'Associació d'Empresaris de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró, en Manel Canadell. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què és aquesta Platja d'Aro Nadal Shopping?
Platja d'Aro Nadal Shopping és una iniciativa que, com bé digueu, és la tercera edició, tot i que és el quart any, ja que recuperem el format que en el 2020 no es va poder fer per causa del corona. És una activitat que tenim pensada per dinamitzar el comerç, el centre comercial de cel obert Platja d'Aro, durant aquest cap de setmana, dintre de tot el seguit d'activitats, tant de la part de l'Ajuntament com per part nostra, doncs per aquests dies de Nadal, i donar una mica de reclam perquè la gent ens visiti i pugui estar en el nostre municipi.
Uh-huh. Quines accions hi ha previstes?
A veure, això és un format que va a l'avinguda principal i és tota una ambientació des de tema de Nadal, en el qual passen coses. Hi ha des de fotocalls, vídeos, parades de Nadal ambientades en tota la temàtica de Nadal i activitats pels petits i d'això. O sigui, de manera que aquests dos dies i mig o tres els visitants puguin gaudir d'una experiència nadalenca dintre de lo que és Platja d'Aro.
Clar, És a dir, hi haurà parades, hi haurà comerços de Platja d'Aro, entenc, o l'objectiu és que la gent vagi a passejar per aquesta avinguda?
Exacte, el que hi ha són parades enfocades en temàtica nadalenca, no tant dels comerços de Platja d'Aro, i aquesta activitat el que pretén, doncs, és, com dic, fer una ambientació nadalenca dintre del que és el municipi i convertir Platja d'Aro, doncs, en un espai més enfocat en el Nadal i atreure, doncs, a la gent que ens visiti i donar-los una proposta per activitats per la veïnada, també, com molt bé dius, parades enfocades als productes més nadalencs i dintre d'aquest espai del format de Nadal Shopping, doncs, activitats que anem programant, tot això ja dic, molt enfocat a una campanya molt, molt nadalenca.
Com pinta aquesta campanya de Nadal? Per les primeres pistes que heu anat tenint, pel pont, millor que l'any passat?
Exacte, notem una recuperació, el sol fet ja de poder fer les activitats ja és una millora molt important, i l'experiència que tenim del pont, tot i que hi ha hagut una competència forta de la neu, que han tingut ells també un bons dies de pont, nosaltres també estem contents de que la gent, doncs, ha visitat Platja d'Aro aquests dies, el pont s'ha vist ple, i per tant pensem que aquesta campanya de Nadal, amb tots els esforços que es fan, que cada dia i cada cap de setmana passen coses, doncs confiem que serà un pont de cares a la recuperació. O sigui, perdó, un Nadal de cares a la recuperació.
Us espanta la situació sanitària actual o confieu que almenys el turisme interior es mantindrà?
Bueno, la tendència del pont jo crec que serà una mica el que ens marcarà. Més aviat gent de la zona, gent de Catalunya, Barcelona, Girona i Rodalies. I bé, és clar, naturalment que ens preocupa totes les notícies que venen des del tema, des del punt de vista sanitari, però també notem que d'una manera la gent està sent molt més responsable i creiem que no serà un problema més enllà, doncs, de que s'han d'extremar les precaucions i que hem de seguir fent les coses bé, però que no sembla que sigui més complicat del que estem en aquests moments.
En tot cas, em deies que el pont va anar prou bé, va anar força bé, tot i la competència de la neu. Al Platja d'Aro, quins són els dies forts del Nadal? És els dies de festa o més aviat tirant a Cap d'Any?
Bueno, hi ha dos punts forts, els dies previs al dia de Nadal, el dia 25 de desembre, que molta gent, doncs, concentra l'activitat i els regals i això en aquestes dates, i després també, doncs, com tradicionalment a Catalunya, el Reis, el 6, i també el Cap d'Any. Més que res, pel tema comercial, pensem que fort, és els dies previs al dia 25 i els dies previs també al dia 6 de gener, que seria la Diada de Reis, que tradicionalment és la festa que nosaltres hem celebrat aquí.
Clar, els dies allò forts de Platja d'Aro, ja em deies quins són, el que per les compres, pel fet de compres, el principal públic aquests dies són gent d'aquí que ve a comprar a Platja d'Aro com a centre turístic, o realment el turisme ve a comprar?
Nosaltres som un centre comercial a cel obert, i el que la proposta que tenim comercial dintre del que és la província, inclús de la Costa Brava, és superior, és una oferta comercial molt potent, i això fa, doncs, que molta gent ens visiti, tant des del punt de vista turístic, vinguin a disfrutar dels hotels i de la restauració, però això també va lligat amb un tema de comerç. És a dir, la proposta que nosaltres fem és conjunta a nivell de municipi, turístic en general, i això inclou també la importància que tenim com a centre comercial i com a punt de compres dintre de la província. Jo crec que l'atractiu de Platja d'Aro en aquest moment, que no és estiu, diguem-ne, és tant l'oferta gastronòmica, l'oferta d'hostaleria i el comerç, que això és un. I també cal tenir en compte que nosaltres tenim una forta presència de segones residències, amb la qual, doncs, tot això sumat fa una mica la barreja del públic objectiu que nosaltres esperem tenir i que en realitat anem tinguent.
Ai, disculpa, que s'havia silenciat el micròfon. Anava a dir, el Platja d'Aro d'aquests dies és dels municipis d'aquí que més promoció fa. No sé si és el municipi que té més capacitat per atreure gent fora de l'estiu. Com es fa això de buscar la gent fora de l'estiu?
Clar, això és una tasca que tenim històrica d'aconseguir allargar la temporada. Nosaltres pretenem ser un municipi de 365 dies i hem d'anar adaptant la proposta i l'oferta amb les estacions de l'any. A l'estiu és evident que tenim un reclam importantíssim, que és el sol i la platja, i ara a l'hivern intentem potenciar al màxim la part comercial, que també la tenim molt i molt bona, i que això per si sol ja pot ser un argument d'allargar la temporada, i tinguent en compte doncs, com dates com ara del Nadal, que són dades puntes en el consum i a les compres i al regal, doncs nosaltres treballem molt fort, també de la mà de l'Ajuntament, amb totes les activitats que es fan de manera conjunta, per posicionar-nos i per intentar anar allargant i millorant cada any la proposta comercial i en aquest cas doncs, del Nadal, no? Que tradicionalment havíem sigut una plaça molt forta i ara últimament, aquests últims anys, estem recuperant a nivell comercial i a nivell de restauració, que també està pujant molt l'oferta de restauració del municipi.
Per les fotografies que m'has enviat d'aquest Shopping Night, perdó, Nadal Shopping, sí. Veig que això es farà enmig de l'avinguda, no? De l'avinguda de S'Agaró, per tant, també implicarà el tall de trànsit, una mica recordant, no?, el que es feia a tot durant l'estiu.
Bueno, no és ben bé igual, sí que es fa en aquesta avinguda de S'Agaró, l'avinguda principal, perquè tothom la situï. Ara aquesta avinguda està en obres, amb obres de millora, i bé, no és ben bé la situació de l'estiu, perquè són motius diferents, però cada any aquesta fira, aquest mercat shopping, s'ha fet en aquest àmbit, no?, de l'avinguda principal, perquè creiem que és una zona que ja de per si atrau la gran quantitat de gent que ens visita, i el que pretenem és que el Platja d'Aro en el seu conjunt augmenti la quantitat de visitants, que això finalment passi on passen les coses, doncs representa una millora per tothom. O sigui, el fet de ser atractius per portar gent en el municipi amb les activitats doncs fa que tothom se'n beneficiï i que tothom torni, continuï tinguent durant tot l'any present visitar Platja d'Aro.
Fantàstic. Doncs Manel Canadell, president de l'ADEM, de l'Associació d'Empresaris de Platja d'Aro. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tinguis molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. 8:28. La policia ha detingut a Palamós el presumpte autor de diversos robatoris en cotxes. Va passar dijous i divendres de la setmana passada en vehicles aparcats en diversos carrers del municipi. Per resoldre el cas, han estat clau les imatges gravades per diverses càmeres de seguretat properes al lloc dels fets. Però és que, a més, també s'han detingut, i després ara de seguida ho expliquem, unes altres persones autors d'un robatori a l'església de Palamós. Aviam, Maria Alzina, què sabem de tot plegat, de tots aquests robatoris?
Sí, el detingut és un home de 39 anys, veí de la localitat. Els robatoris van afectar una desena de vehicles aparcats en diversos carrers del municipi. Trencava els vidres de les finestres i després robava els elements de valor que hi havia. Però aquest no ha estat l'únic robatori al municipi. La policia local de Palamós i els Mossos d'Esquadra també estan investigant els robatoris realitzats aquest cap de setmana a l'església de Palamós i en dos establiments de restauració del municipi. En aquest darrer cas, s'ha accedit als establiments per extreure'n exclusivament el caixer de cobrament automatitzat. Aquest és un tipus de furt que darrerament també s'ha produït en altres municipis de la comarca i que els Mossos d'Esquadra imputen a un grup especialitzat. Pel que fa al furt a l'església, Ràdio Palamós explica que els lladres han entrat per la porta del carrer d'Ave Maria i han registrat diferents estances del temple i els despatxos. També ha causat desperfectes mínims en una ceràmica del segle XVII. els responsables de la parròquia, però no han trobat a faltar res de valor. Ho explica Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós.
És que la policia local doncs, ha presentat els drets d'entrada de l'església i el grup d'investigació de la policia científica dels Mossos d'Esquadra estan fent lectura de possibles empreses digitals per saber l'autor o els autors per fet. I encara és molt recent, vull dir que encara no tenim cap resultat ni cap informació al respecte.
Alfons Bartolomé diu que la policia en principi desvincula aquests robatoris en els cotxes de l'incident a l'església.
De Palamós a Palafrugell. Perquè al gener començaran les obres de canvi, de remodelació de la plaça Priorat Santana, que es troba just al costat de l'església i que forma part del nucli històric de la vila. Aquí a Ràdio Capital us vam explicar que es volia eliminar l'aparcament d'aquella zona per poder-la fer més atractiva visualment i que sigui una plaça de pas, no? Aviam, què més en sabem? Paula Brines.
La durada prevista de les obres de remodelació és de 9 mesos aproximadament i el seu pressupost d'uns 3.000 euros. L'objectiu del projecte és crear un lloc de pas i de repòs dels vianants que estigui condicionat amb l'entorn del centre per ser més amable de cara als ciutadans. Actualment aquesta plaça està destinada a aparcament. Amb les obres s'hi mantindria una part de l'aparcament al servei de furgons o com a una simple esplanada a disposició d'esdeveniments. Per aquest motiu, la circulació de vehicles pel carrer Pi i Maragall romandrà tancada per les obres a partir del dilluns, dia 10 de gener, fet que provocarà modificacions en el trànsit.
Aquestes obres en la plaça Priorat Santana, que quins canvis d'ordenació i regulació del trànsit hi haurà durant aquestes obres?
La zona de càrrega i descàrrega quedarà ubicada al carrer Pi i Maragall. L'entrada de furgones de repartiment es realitzarà pel carrer del Raval Superior i pararan al carrer Pi i Maragall, al marge esquerre del sentit de circulació. S'habilitarà més espai a la zona de càrrega i al carrer de Torres i Junama, cantonada amb el carrer Estret. La circulació de vehicles al carrer de la Garriga i al carrer de Sant Josep serà desviada cap al carrer de Miquel Vicque i Meyer, tal com es fa els diumenges, que hi ha mercat setmanal. D'altra banda, els vehicles que circulin pel carrer de la Lluna tindran l'accés prohibit al carrer de la Tarongeta. Les pilones del carrer de la Tarongeta, cantonada amb el carrer Pi i Maragall, s'aixecaran a partir de les 8:15 per tancar el pas de vehicles a la zona d'obres. Així mateix, les pilones baixaran per poder desmuntar les parades del mercat i es tornaran a aixecar una vegada marxin els vehicles de les parades. A les parades del mercat setmanal de fruita i verdura, ubicades al carrer dels Valls, hauran d'entrar i sortir per carrer Pi i Maragall.
Ara marxem cap a Peratallada, perquè el municipi preveu properament començar unes obres de restauració importants. Parlem del portal de la Verge de Peratallada. És un dels recintes fortificats d'època medieval més ben conservats de Catalunya i ara es vol assegurar la preservació dels elements arquitectònics i el cost del projecte és de 32.000 euros. Aquestes actuacions, com dèiem, per preservar els elements arquitectònics, alguns d'ells en mal estat de conservació, també es vol actuar en alguns elements afegits a les construccions originals per tal de facilitar la lectura històrica del conjunt. Àlex Cordón.
La primera actuació consistirà en eliminar la vegetació que ha anat creixent, especialment a l'àmbit de la muralla. També es pretén solucionar la contínua presència d'aigua que provoca l'erosió de la pedra i allà on hi hagi manca de materials, en els junts es reomplirà amb morter de calç. Pel que fa a la conservació del propi portal, es proposa fer un tapiat de maçoneria irregular per tal de reforçar l'estructura i millorar l'aspecte del mur. D'igual manera, el portal també necessita una solució per l'ennegriment, per als junts a les dovelles de l'arc i pedres adjacents i per als elements de ferro que estan en avançat estat d'oxidació. Es proposa també retirar un àmbit de tapiat entre el portal, la muralla i el mur interior per així reconèixer millor les etapes constructives. Finalment, es creu convenient actuar al portal que dona pas al pati perquè la llinda de fusta es troba en mal estat de conservació i enderrocar el tapiat amb obra ceràmica que hi ha a l'àmbit interior de la muralla que dona al pati. I es preveu control arqueològic per a controlar els treballs.
Àlex, què en sabem de la història del portal?
El portal de la Verge de Pretallada, al municipi de Forallac, està situat a l'extrem nord del recinte fortificat del nucli. És un dels recintes fortificats d'època medieval més interessants i més ben conservats de Catalunya, malgrat les múltiples reformes i destruccions que ha patit al llarg de la seva història. Actualment, s'entén que l'antiga fortificació constava de tres sectors urbans annexes cadascun dins de les seves pròpies muralles i, per reforçar-ne la defensa, tots tres tenien en bona part del seu perímetre grans valls defensives excavades a la roca, que a causa de la seva espectacularitat han donat nom a la població.
I què costarà tot això?
Doncs el preu total de la restauració serà al voltant de 32.000 euros i una durada del contracte de 3 mesos.
Fa un any l'Ajuntament de Palamós va crear la pàgina web de palamós.cat per centralitzar les compres en línia del municipi. El projecte, però, i ara ho reconeix l'Ajuntament, no està tenint la rebuda que esperàvem. Tot plegat ho explicaven des de l'Ajuntament a Ràdio Palamós i ho recull l'Anna Salvador.
Va ser una iniciativa de l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme que tenia per objectiu ajudar i potenciar els comerços del municipi per internet. El regidor de Promoció Econòmica de Palamós, Emili Colls, ha recordat a Ràdio Palamós que la idea era fer-hi diferents campanyes i promocionar productes del territori i de temporada. Emili Colls, però, explica que no està funcionant.
En un principi ho havíem de fer per les campanyes, no només aquella que vam crear amb Covid, sinó per com diguéssim campanyes puntuals de forestocs, de bueno, les dues fires que fa Fecotur, de botiga al carrer, i poguéssim anar penjant coses i que fossin productes de temporada, inclús per dinamitzar productes de territori, però bueno, la tenim allà escampada. Ens costa molt, de totes maneres, anar sumant a campanyes d'aquestes.
Tot i això, el regidor també ha volgut destacar la part positiva d'aquesta plataforma. Assegura que ha servit per obrir la ment de molts comerciants.
Que la pandèmia, en molts sentits, ha fet que ens anem adaptant, a noves tecnologies, noves maneres de fer. Sempre hem dit que també amb això vam obrir la ment de molts comerciants de Palamós, que a part de vendre producte, havien de regalar servei. Ho han començat a fer, van començar a fer molts serveis a domicili, això ha vingut amb moltes comerços per quedar-se. La persona o el client que compra veu que això és un plus amb el valor afegit del producte i, bueno, entenem que hem d'anar remant en positiu sempre.
La pàgina web de palamós.cat segueix funcionant i els establiments de Palamós hi poden oferir els seus productes als veïns i veïnes. Té un ampli catàleg de productes de tot tipus, des d'allotjaments i equipament de la llar, fins salut i bellesa, alimentació o roba i complements, entre molts altres.
Clar, el problema, per exemple, és que jo ara mateix acabo d'entrar, de palamós.cat a la secció electrònica, què és el que podem trobar? Doncs mira, una impressora DeskJet, un servei de reparació d'antenes, un portàtil HP per 630 euros, però tampoc no ens diuen gaire detalls més de l'ordinador, només diu que és un Core i3 amb 8 GB de RAM, però no diu res més. Unes tintes d'impressores i un servei d'instal·lació de porters automàtics. Això és tot el que hi ha a electrònica. Si anem a la secció de roba, hi ha sí, uns quants productes, però no gaire explicats, tampoc, les fotografies tampoc no són molt... Hi ha 29 productes, les fotografies tampoc no són gaire atractives visualment, no? Sembla que són totes del mateix comerç. Bé, és el problema en aquest que no s'ha sabut promoure bé perquè hi participessin i els diversos comerços se'ls sentissin seu. Les 8 i 38 minuts. Al punt avui llegíem ahir un cas d'una urbanització fantasma en plena Costa Brava. Parlem del Mastoi a Sant Feliu de Guíxols. Doncs bé, tots aquests edificis del Mastoi aniran a terra. Després de 15 anys ha estat la constructora lleidatana Soriguer que ha assumit el control per reurbanitzar aquesta zona. L'urbanització porta abandonada des del 2007. La intenció és tornar a construir els edificis i reformar els carrers que, evidentment, s'han vist afectats pel pas del temps. Què més en sabem, Maria?
Doncs que aquest sector situat a la zona de Sant Pol i S'Agaró es troba als peus de la urbanització del Vilar d'Aro. Des d'aquesta última urbanització, els veïns s'han estat queixant de l'abandonament de Mastoi. Aquest abandonament va incrementar en el seu moment el nombre de lladres de ferralla i els brètols a la zona. Durant els últims mesos, la promotora ha incrementat els passos burocràtics per activar l'enderrocament. El tinent d'alcalde d'Urbanisme de Sant Feliu de Guíxols, Josep Savalls, confirma que ja s'ha construït i reunit la Junta de Compensació. Es procedirà a l'enderroc a principis del 2022, ja que l'empresa no toparà amb les restriccions per iniciar les obres. Sant Feliu de Guíxols és una de les poblacions que acumula més edificis abandonats o a mig fer arran de la crisi immobiliària. A la població han coincidit diversos casos que s'arrosseguen fins i tot abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. Alguns dels més coneguts i que porten anys abandonats són l'edifici situat davant de l'esclat, una casa en la confluència del carrer de Cadis amb la carretera Girona o l'eixample situat al nord de la població, just darrere del Guíxols Arena.
Doncs acabarem, aviam si s'acaba ja aviat amb aquesta urbanització fantasma que com llegia a mi que explicava, de fet la definia amb aquest concepte mateix l'Emili Agulló, que és el periodista del Punt Avui que explicava aquesta notícia, no? Ho definia així, una urbanització fantasma en plena Costa Brava. Les 8, vaja, falten 19 minuts per les 9 del matí. Ramon Moreno és el nou candidat socialista per les llistes de Torroella de Montgrí l'Estartit a les municipals del 2023. Es va fer la presentació al passeig del Moliner de l'Estartit i el van acompanyar, entre altres, Pere Casellas, que és el president del grup socialista. Amb aquest nom, el PSC vol intentar aconseguir representació a Torroella de Montgrí.
Cal recordar que el PSC porta 10 anys sense representació a l'Ajuntament de Torroella i, segons Casellas, creuen que ara és el moment de tornar a ser-hi i tornar a fer allò que saben. Ajudar la convivència al municipi, vetllar per l'equitat i la justícia i, sobretot, anar cosint el país per deixar enrere aquests 10 anys.
A Torroella i l'Estartit, des de la Federació de PSC de Comarques Gironines, per donar suport als companys Ramon Moreno, Carla Lambert i Dolors Gómez, que faran llista per al Partit dels Socialistes, han estat 10 anys sense representació. És moment de ser presents, com som presents en molts municipis de la demarcació de Girona, per aportar doncs, el que nosaltres sabem fer, ajudar a la convivència, vetllar per l'equitat, per la justícia i, sobretot anar cosint aquest país per deixar enrere el que hem tingut aquests darrers 10 anys.
Moreno, per la seva part, ha explicat a Ràdio Capital que el seu equip són un grup de persones de Torroella amb moltes inquietuds, amb molts projectes nous, alternatives progressistes i amb ganes de millorar.
Som un grup de persones de Torroella, de Montgrí i l'Estartit, que tenim moltes inquietuds. Creiem que PSC a la vila ja és hora de que comenci a caminar sol. Tenim molt de projectes nous, alternatives progressistes, molta gana de millorar i volem donar un nou impuls a aquest ajuntament.
Finalment, el nou candidat socialista ha afirmat que la seva és una candidatura oberta, inclusiva i marcadament progressista. També que les seves prioritats són la recuperació econòmica i tornar la il·lusió i l'empenta a aquest ajuntament.
La nostra candidatura és una candidatura oberta, inclusiva i marcadament progressista. Les nostres prioritats és la recuperació econòmica i tornar la il·lusió i l'empenta a aquest ajuntament.
Encara en l'àmbit polític, Calonge i Sant Antoni condemna els constants insults, calumnes i vexacions que un veí del poble ha fet per xarxes socials contra regidors, càrrecs electes i treballadors municipals. El consistori en ple, tot el ple de Calonge i Sant Antoni, ha aprovat una moció on defineix aquestes publicacions com un veritable assetjament del tot intolerable i ha acordat denunciar-ho.
L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha convocat un ple extraordinari i urgent. L'ordre del dia tenia un únic punt, una moció impulsada per 5 grups municipals per rebutjar els insults, injúries i calúmnies que aquest veí ha dirigit contra polítics i treballadors del consistori. El text que signen conjuntament govern i part de l'oposició, Junts, PSC, Avancem, Republicans i el PP, exposa que durant les darreres setmanes diferents treballadors, càrrecs electes de l'Ajuntament i també els seus familiars han rebut atacs per part d'aquest veí a través de Facebook, Instagram i Twitter. Segons subratlla la moció, són publicacions ofensives, insultants, infundades, injurioses, calumnioses i vexatòries. També es destaca que es tracta d'assetjament i que aquestes publicacions en cap cas poden emmarcar-se dins el dret a la llibertat d'expressió.
La moció també recorda que l'Ajuntament també acorda que l'Ajuntament denuncia aquests atacs.
Sí, en concret, que promogui les accions necessàries en el marc legal vigent per evitar que es continuïn produint amb impunitat. A més, el text també avança que el consistori es personarà com a acusació particular en totes les denúncies que acumuli aquest veí, tant les que ja té obertes com les que es presentin a partir d'ara.
Doncs, déu-n'hi-do, la reacció de l'Ajuntament a aquestes denúncies, a aquestes... no sé com dir-ho, aquestes acusacions de, fins, de corrupció. Hi havia acusacions de corrupció, hi havia amenaces, hi havia de tot contra càrrecs electes i contra treballadors de l'Ajuntament. I de fet recordem que és aquell cas en què ell mateix, o sigui, els Mossos el van acabar detenint perquè ell mateix ho havia denunciat. Vaja. Les 8:45, 8:45, 9:15 del matí, seguim al Supermatí de Ràdio Capital. Ara obrim l'àmbit cultural, perquè el calendari cultural de Begur aquest 2022 torna a tenir un espai pel Premi Teresa Jové de narrativa curta, que commemora aquest any la seva 37a edició. Un concurs d'això, com deien, de narrativa curta per fomentar, diuen, el talent d'arreu del municipi i del tot el territori baix empordanès. Àlex Cordón.
En aquesta nova convocatòria, la Regidoria de Cultura es marca com a objectiu seguir consolidant el concurs com una de les iniciatives literàries més prestigioses i amb més tradició a les comarques gironines. El Premi Teresa Jové de Narrativa Curta és obert a tota la població major de 18 anys i les obres presentades han de ser inèdites i no haver estat premiades en altres concursos. Els treballs s'han d'entregar del 3 de gener al 4 de febrer de forma presencial a l'oficina de registre d'entrada de l'Ajuntament o a través de correu postal certificat. El lliurament de premis es durà a terme el 2 d'abril de 2022 al Casino Cultural de Begur.
I per què han canviat els noms, el nom d'aquests premis?
A partir d'aquesta edició, l'antigament conegut com a Premi de Narrativa Curta Vila de Begur canvia de denominació. I ho fa per un motiu molt especial: dignificar, homenatjar i difondre la figura i el llegat de l'escriptora i pedagoga Teresa Jové. La degana dels escriptors en català i veïna d'Esclanyà va complir el febrer d'aquest any 100 anys. I en el marc dels actes de commemoració de l'any, la Regidoria de Cultura ha rebatejat amb el nom de l'escriptora un dels certàmens literaris amb més tradició i prestigi del municipi i del territori.
Molt bé, doncs de seguida tornem aquí al Supermatí. No deixarem de parlar de cultura ni de literatura, perquè parlarem amb la Maria Teresa Galabús de la llibreria El Cucut de Torroella per parlar, com cada setmana, de llibres.
Salsa, bachata, son... La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Vine a Begur, on trobaràs comerç de proximitat i comerç autèntic. A partir del 4 de desembre a Begur hi haurà un munt d'activitats que no et pots perdre. Encesa de llums de Nadal, enlairament de globus, tallers infantils, tiró, cantada de Nadales, pesebre vivent teatralitzat, carter reial i un llarg etcètera. Vine a gaudir de tot un mes d'activitats de Nadal a Begur. Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972 62 45 20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
A Ràdio Capital, al Supermatí, les notícies del Baix Empordà que us hem explicat fins ara és el moment de la secció setmanal. Falten 10 minuts per les 9 i parlem de llibres. A Torrella de Montgrí ens espera la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va?
Molt bé, molt bé. Vosaltres també?
També, també, molt bé, també. De què parlem avui?
Molt bé, doncs avui parlem, tal com potser cal fer de tant en tant, doncs de la llengua, no de la llengua catalana només, sinó de la llengua empordanesa. Fa pocs dies ja han nascut dues publicacions sobre aquest tema. Un que va sortir una mica abans el va publicar l'editorial Gorps, l'autor n'és en Robert Sabater i Costa, i el títol és Davantes a Xurrancai, el parlar de l'Empordà, i és un recull de paraules i frases fetes per no perdre els orígens, d'aquestes que quan els llegeixes tu encara ara, depèn de l'edat que tinguis, sabràs què vol dir. I probablement recordaràs, ah, mira, això ho deia l'avi, això ho deia la tieta, això ho deien quan anàvem, doncs, al Bons, a l'Escala, i ho recordaries territorialment i sobretot amb edat, depèn de l'edat de les persones.
Sí.
I l'altre, que està escrit per l'Helena Borrell i Carreras, és 100 paraules de l'Empordà i part de l'estranger, que està publicat per Cossetània. Quines diferències tenen aquests dos llibres? Mira, primer, el de l'Helena són 100 paraules, amb això ja avisa, i estan explicades, és a dir, cada pàgina parla d'una paraula i ella hi posa d'on ve la paraula, el per què, el lloc on es parla més, i una mica si la té una anècdota personal referent a aquesta paraula. En aquest cas podem parlar de xarrapeta, calipàndria, que jo no sé si aquí ja saps què estem parlant, canyó, que canyó en aquest cas no vol dir un canó que dispara, sinó que molta gent ja sabrà que pots entrar a la farmàcia i dir tinc mal de canyó, què em podeu donar? Ratinyol, que seria un ratolí, tenir caparrassa, empassegar, la paraula curculla, esclovellar, i totes aquestes paraules estan explicades amb força detall. Val? El llibre d'en Robert Sabater és un llistat de paraules que hi ha la paraula fonèticament com es llegeix i com un diccionari, situades cadascuna en la seva lletra. I el que té és que n'hi ha moltíssimes més, no les he comptat, però el títol, Davantes a Xurrancai, i us pot donar una idea. Us puc llegir algunes de la B, per exemple, que és el que... Doncs mira, Bassi, que no sé si... Bassi és un recipient de pedra on bevien els animals, val? Bastar és agafar una cosa d'un local. Batent, que és el porticó. Bati, m'han fotut un bati. No sé si aquesta la coneixeu, és una pallissa normalment de feina. La gent, per exemple, quan fa neteja profunda, i ma mare ho diu molt, això, doncs es fa neteja profunda a casa i comences al dematí, acabes al vestre, uf, quin bati que hem tingut avui. Val? Batisser, doncs, una mica seguint el tema de l'origen de bati, és una persona propensa a barallar-se. Val? Balagar és el cridar de les ovelles. Però, per exemple, una berra, que és el contrabaix, però també és una truja, que val? Virolles, tu coneixes virolles?
Aviam.
Té moltes virolles, aquest, té moltes virolles. Doncs les virolles són diners. Bordegàs, anava bé, tenim moltíssimes paraules, però el que té el llibre de Xurrancai, que ja dic Xurrancai perquè és la paraula que potser tothom ha de buscar què vol dir, hi ha expressions. És a dir, tirar vaques a muntanya, tocar calent, tocar de peus a terra, tocar el dos, tocar-ne de calents, que això torna a tenir a veure amb la paraula diners, eh?
Sí.
Venir de l'hort, aquest ve de l'hort, no se n'entera de les coses. Ventar un ruixat, vol dir, doncs, escridassar algú. Doncs, i expressions també, o sigui, Àngela Maria, a tort i a dret, Àngela Manela també, eh? Vull dir, sí, home, l'expressió sí, home... tot això és el que podem trobar en aquests dos llibres, que ja no només són d'interès, diguem, per lingüistes o per... sinó una mica també perquè potser la nostra generació, clar, alguna d'aquestes, les vulgui tornar a recuperar, o es doni compte que els tenia en algun racó del cervell i els vulgui tornar a utilitzar, perquè potser no n'hi ha cap que la millori, és a dir,
ja.
Saps? És poder també un pergà que té a veure amb acollonar una mica.
Sí.
Aquest empordanès una mica foteta, que clar, probablement és un perfil de persona que aquestes paraules no les ha perdut.
Clar.
No perquè siguin més... no sé com dir-te, No, és una cultura popular que té a veure amb la gent que li agrada la tertúlia, que li agrada l'estar amb colla, que li agrada, doncs, bueno, prendre un cafè o menjar postres de músic, en aquest cas, d'allò, amb una mica de ratafia, i passar una tarda, pues, mira, xerrant amb companys i aprofitant en fotre-te'n d'algú, si es pot fer, perquè això del fototisme també és un tema per perdre-me llargament.
El problema és que tot això, vull dir, està desapareixent inexorablement, vull dir, per molt que hi hagi llibres, clar, que sí que et permetin recuperar-ho, però és que és molt complicat, no?, que això torni a formar, sí, part del vocabulari habitual.
Sí, i a més, el que passa amb aquests llibres és que, de fet, qui els compra és... Potser qui ja la té, aquest coneixement, i que diu, ah, mira, va, a veure, repassem-ho, que això em farà pensar amb Gavantes, no?, que diu en Robert Sabater. Però, no ho sé, seria simpàtic que potser fóssim capaços de tornar a parlar així sense vergonya. Mm. Crec que l'empordanès s'ha perdut, es va començar a perdre quan els estudiants d'aquí a l'Empordà van començar a anar a compartir pis a Barcelona i ningú entenia què estaven dient, no? Allò que un no es trobava gaire bé, li deia, ai, estic una mica pioc, i els altres, evidentment, amb aquesta expressió feien un fart de riure, que l'altre ja procurava no tornar a dir que estava pioc, no? Perquè diu, bueno, ara de què riuen aquests? I és que, esclar, ja l'expressió fa gràcia, però clar, és que no, ningú sabia què estava dient, clar, això d'estic pioc.
Clar, clar, evidentment. Bé, doncs recordem els títols, sí, dels llibres i els autors.
Sí, mira, 100 paraules de l'Empordà i part de l'estranger, de l'Helena Borrell Carreras, i Davantes, Aixurrencai, el pergà de l'Empordà, d'en Robert Sabater i Costa. Els trobareu, això segur, a totes les llibreries empordaneses, perquè bé, han sigut llibres que ja porten uns dies a la llibreria i que ens han demanat la gent perquè ja els van coneguent, eh?
Fantàstic.
Un molt bon regal,
sí, sí,
de tió,
sí,
o de...
Fantàstic, doncs ja el sabem. Gràcies, Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Que vagi molt bé.
A vosaltres,
que
bon
tinguis
dia.
Molt bon dia. Doncs bé, queden res, 2 minuts per arribar a les 9 del matí. Per acabar el programa farem la previsió del temps amb en Marc Vilà.
Avui dimarts mantindrem l'anticicló amb altes pressions que no donaran gaire moviment al cel baix empordanès. La situació es planteja amb molta estabilitat i bonança, que és sinònim de temperatures màximes poc fredes i mínimes més baixes. Ens despertem amb l'efecte dels núvols baixos i les boires, que durant la nit s'han format. Avui seran una mica més tossudes i extenses que les d'ahir dilluns. Avui també podrem guanyar algun grau en el cas de la temperatura mínima, i en el cas de les màximes quedaran molt semblants a les d'ahir, i això en dependrà molt l'efecte persistent de les boires, que no deixaran lluir gaire el sol. Ens mourem entre els 2 a 4 graus mínims als 16-17 màxims. Però en tot cas, la sensació tèrmica serà molt agradable i no ens recordarà gens que estem a una setmana vista de començar l'hivern astronòmic. Els propers dies, amb petites variacions, seguirem el mateix patró al cel, sobretot destacant el contrast entre les nits fredes i els migdies càlids.
Molt bé, doncs el Supermatí torna demà a les 8 del matí, com cada dia. Nosaltres, això, mentrestant a l'antena de Ràdio Capital, podeu escoltar la millor música del món, que ara de seguida ens porta l'Àlex Mata i que escull i selecciona en Marc Clapés. I durant tot el dia, a la nostra pàgina web, a radiocapital.cat, podreu trobar tota l'actualitat del Baix Empordà, tot el que vagi passant a casa nostra, us ho explicarem a la nostra pàgina web. A la 1 del migdia us farem el resum a la newsletter diària a través de correu electrònic, que us hi podeu subscriure, i a les 8 del vespre, com cada dia, també penjarem al nostre Instagram i al nostre TikTok el Reels diari, el resum en 30 segons del més destacat del dia de les notícies del Baix Empordà. Som al Supermatí, som a Ràdio Capital, com dèiem, tornem demà, i fins llavors, que avui tingueu molt bon dia i que vagi molt bé, i escolteu molt la ràdio i la música que posem aquí a Ràdio Capital. Que vagi bé!